diversos edificis al sud de Beirut reduïts a runa per bombes molt poderoses. Les ha llançat Israel contra el quarter general de Hezbollah. Tot indica que l'objectiu era acabar amb la vida del seu líder, Hassan Nasrallah. L'abast de la destrucció encara no es pot concretar, és provisional. De moment, dues persones mortes i desenes de ferides. Però no sabem si Nasrallah era a l'edifici atacat. De seguida connectarem amb els nostres enviats especials a Beirut, Maria Alba Gilabert i José Antonio Rodríguez, amb tota la informació disponible del que està passant. Poc abans d'aquest atac, el més imponent des que ha començat la crisi, el primer ministre israelià s'ha mostrat més desafiador que mai a les Nacions Unides. Mentre alguns països, entre els quals els Estats Units, demanaven un alto el foc a les parts, Benjamin Netanyahu ha advertit fins i tot l'Iran d'aquesta manera.
Tinc un missatge per als tirans de Teheran. Si ens ataqueu, us atacarem. No hi ha lloc a l'Iran on no arribi al llarg braç d'Israel. I això es pot aplicar a tot el Pròxim Orient. Estem guanyant. We are winning.
Connectarem també amb els Estats Units, on la diplomàcia i la marató de compareixences a l'Assemblea de les Nacions Unides de moment sembla que no està tenint cap incidència sobre el terreny. També li demanarem al Francesc Garriga que ens expliqui l'escena que han protagonitzat Donald Trump i Volodymyr Zelensky. So we have a very good
relationship. Tenim una molt bona relació amb el president Zelensky i, com saben, també tinc una molt bona relació amb el president Putin i crec que ho resoldrem molt ràpid.
Espero que tingueu més bona relació amb nosaltres.
Catalunya nit.
Per elegir les persones que hauran de formar part dels jurats populars es fa un sorteig cada 2 anys i ha arribat el dia. Tu que ens escoltes, podries haver estat l'escollit? Ho aclarirem amb la Maria Núria Revella, que ens explicarà tots els detalls del sorteig i també ens presentarà algunes persones que ja han passat per l'experiència.
Estàs ahí pensando en el caso todo el rato. Entonces llega un momento que tu mente estás cansado y hay ciertos momentos en que a lo mejor podemos incluso ponernos nerviosos entre nosotros mismos. Y bueno, es lo malo de a lo mejor de la deliberación, del momento de la deliberación, pero por lo demás ha sido una experiencia muy gratificante.
El Departament de Salut fa una crida a vacunar els nens que no estiguin vacunats de la polio després de la detecció d'aquest virus en aigües residuals del Besòs. El director de Secrets i Mentides, Mike Leigh, ha presentat la seva nova pel·lícula al Festival de Sant Sebastià. Demà se'n sabrà el palmarès. Ens ho mirarem tot plegat amb Marc Garriga des de Donòstia. També tindrem un record per a ella.
And his name is Voldemort. So yes, you might as well use it. He's going to try to kill you either way.
Maggie Smith, l'actriu britànica guanyadora de 2 Oscars, ha mort avui. Tenia 89 anys. Si us quedeu fins al final, diria que tindreu un premi grandiós avui, perquè tenim aquí amb nosaltres, escoltant el Catalunya Nit, dues persones que us agradarà molt i molt de sentir. No us puc dir encara qui són, perquè així són les normes que ens hem marcat, i no us puc dir de què parlarem, perquè això sí que no ho sé. Només us puc dir que us agradarà. Són les 10 i 4 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Un dia més hem de començar a Beirut i el d'avui, però no ha estat un atac més. Israel ha atacat la seu central de Hezbollah amb bombes molt potents que han fet caure diversos edificis. El mateix exèrcit ha confirmat a través del seu portaveu l'operació que qualifiquen de selectiva.
Les forces de defensa d'Israel han realitzat un atac precís als quarters generals de l'organització terrorista Hezbollah, que serveix com a epicentre de terror de Hezbollah.
Hezbollah's central headquarters.
La seu central de Hezbollah estava intencionadament construïda sota edificis residencials al cor del barri de Dayeh a Beirut com a part de l'estratègia de Hezbollah d'utilitzar els libanesos com a escuts humans.
As human shields.
L'objectiu de l'atac eren els dirigents del grup xiïta libanès i particularment el seu líder, Hassan Nasrallah. Han passat unes quantes hores des d'aquest bombardeig i, de fet, no sabem del cert si Nasrallah és ara mateix viu o mort. El balanç provisional de víctimes, segons les autoritats libaneses, és de 2 morts i quasi 80 ferits, però són xifres molt provisionals i segurament aniran variant. Així que connectem en directe amb Beirut amb els enviats especials de Catalunya Ràdio, José Antonio Rodríguez i Maria Alba Gilabert. Maria Alba, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Què podem dir fins ara del que ha passat d'aquest atac? I no sé si teniu més notícies sobre si Hassan Nasrallah estaria dintre l'edifici, viu, mort, què en sabeu?
Gran pregunta. De moment anem a pams. Cap a les 6 de la tarda hem sentit a tota la ciutat unes explosions molt fortes. S'han aixecat grans columnes de fum sobre el suburbi de Dahiye, que és el bastió d'Hezbollah. Les explosions s'han sentit fins i tot en altres poblacions i el terra s'ha sacsejat en molts punts de la capital libanesa, cosa que no havia passat fins ara en cap dels bombardejos israelians previs. 6 edificis molt alts d'habitatges han quedat reduïts a res i els bombers encara hi són, buscant supervivents. Que sapiguem, han tret 2 nens de sota les runes, però ara mateix no se sap quanta gent ha pogut morir o resultar ferida. El Ministeri de Sanitat tem que la xifra de víctimes serà molt alta. De seguida s'ha sabut que l'objectiu era el búnquer, que era la seu del Secretariat General d'Hezbollah, que per lògica l'objectiu era el seu titular, que és Nasrallah. Ara mateix, si és viu o mort, ningú ho sap del cert, només està clar que si era allà no pot haver sobreviscut.
Perquè de moment no hi ha comunicat de Hezbollah, han dit alguna cosa?
Res, és el que tothom espera, perquè serà per confirmar si el bombardeig ha aconseguit o no el seu objectiu. Per alguns, el silenci després de tantes hores indicaria que Nasrallah és mort, però per altres caldrà esperar encara unes hores fins que es faci cap anunci en un sentit o altre, potser per motius de seguretat, diuen. Qui sí que ha fet un comunicat ha estat l'ambaixada de l'Iran al Líban, dient que l'atac mereix un gran càstig. I una altra ambaixada, la dels Estats Units, ha reforçat la seguretat i l'exèrcit libanès ha desplegat fins i tot un dispositiu de protecció al seu voltant.
Tu, ara que estàs aquí a Beirut, no sé si com ha impactat aquesta bomba, que diem que és que pesava molts quilos, és grans, perquè de bombes n'hi ha de molts tipus, n'hi ha de molt destructives, de menys. Aquesta realment tenia un gran poder destructiu. De fet, són diverses bombes, diríem, per com algunes imatges que circulen. Com està la ciutat ara mateix?
Doncs ara mateix està tranquil·la, de tant en tant sentim encara ambulàncies que van amunt i avall, però de fet la gent està molt, molt serena. Quan hi ha hagut les explosions, la gent, nosaltres érem al carrer, tothom ha identificat immediatament que allò era molt greu, perquè no s'havien vist coses semblants abans, no s'havia sentit res semblant. Però malgrat tot, després d'una pausa per girar el cap en direcció al lloc d'on venia el soroll, tothom ha continuat fent el mateix que feia. Fins i tot si qui parlava amb tu seguia parlant. Ni tan sols el trànsit s'ha aturat. Una mostra de serenitat que, això sí, no amagava expressions dels vianants, que eren una barreja de tristesa, d'impotència i també una mica de por.
Hezbollah ha rebut diversos cops en els últims dies, aquelles primeres explosions amb els artilugis tecnològics que ens van sorprendre molt. Si avui, finalment, el que pretenia Israel era acabar amb Hassan Nasrallah i ho hagués aconseguit, avui t'he sentit que explicaves que igualment el seu relleu està previst,
Està previst sempre i quan no sigui també una de les víctimes, perquè també circulaven rumors de que Nasrallah no eren allà en aquell moment, per tant estaria viu, però que el seu relleu, que va ser nomenat el seu cosí l'any 2006, va ser nomenat ja el seu successor, si mai li passava res, doncs sembla que sí que hi era. Però és clar, és que amb les 2 tones d'explosius i mig que portava cadascuna de les bombes que se suposa que s'han llançat in situ, i crec, sembla ser que n'han llançat més d'una, si eren en allà, difícilment pot quedar-ne en rastre. Per tant, ha de ser Hezbollah qui confirmi que eren allà, perquè difícilment trobaran restes. Allò és terrible, és una explosió tremenda. Caldria que, suposo que heu vist ja algunes fotografies, algunes imatges dels nostres companys de televisió, però és un paisatge que És com de pel·lícula de terror, no?
Clar, sí, sí, bombes d'aquestes característiques se'n veuen explotar poques, això segur, i són d'aquestes que deixen un cràter a la superfície del terreny molt gran.
Més que cràter, Manel, exploten des de sota terra. Aquest
Exacte,
és el problema.
Sí.
O sigui, són bombes guiades, les que en diuen antibúnker o debunker, que això s'havia fet servir a l'Iraq per combatre Saddam Hussein, i una única d'aquestes bombes va fer 400 morts. Foraden l'objectiu i quan són a dins, a sota terra o on sigui, és quan hi ha la deflagració i no queda res. Per tant, és sota terra. Això dèiem que el terra s'ha bellugat perquè semblava una mica un terratrèmol.
Sí, sí. És un impacte realment, ha de ser molt i molt potent. Doncs tenim Catalunya nit fins a la mitjanit. Si hi hagués alguna novetat important, ja sabeu que ens podeu demanar pas i us el cedirem directament. Moltíssimes gràcies, Maria Alba Gilabert i José Antonio Rodríguez, per estar en directe una nit més aquí al Catalunya nit. Que vagi molt
bé.
Com
sempre, un plaer. Gràcies, Manel.
Doncs bombes que queien sobre Beirut just després de la intervenció del primer ministre israelià a les Nacions Unides en un missatge molt dur. Benjamin Netanyahu ha esborrat qualsevol esperança d'alto el foc. El líder israelià ha dit això sobre l'Iran i els seus aliats, com el Líban, que és d'on estem parlant avui, de Beirut.
If you strike us, we will strike you.
Si ens ataqueu, us atacarem. Estem guanyant.
We are winning.
Els líders mundials van passant aquests dies per l'Assemblea General de les Nacions Unides i ho està seguint des dels Estats Units el nostre corresponsal Francesc Garriga. Bona nit, Francesc.
Hola, bona nit.
Avui Netanyahu, que s'ha mostrat molt contundent, malgrat que aquests dies sentíem que líders internacionals, fins i tot els Estats Units, eren partidaris de demanar a les parts aquesta treva de 21 dies, però ell contundent, eh?
Sí, de fet, avui ha assegurat que no tenia previst venir a Nova York a intervenir a l'ONU, però que després de sentir, segons ell, tantes mentides, s'hi ha vist obligat per deixar les coses clares. I les ha deixat de clares, com a mínim des del seu punt de vista. Ha atacat amb duresa Mahmoud Abbas, assegurant que Palestina dona diners a Hamas i ha fet servir tota la seva artilleria retòrica contra l'Iran, deixant anar missatges com aquest.
Crec que hi ha un bon equilibri sobre noves oportunitats. Crec que aquest llibre va sobre el passat i com el superem. I és sobre una persona a qui li han passat coses terribles i com, a través de la seva visita a Eivissa, es transforma i aprèn, a través de la novel·la, a abraçar el present i reconciliar-se amb el passat.
Aquest no era Netanyahu.
No, de cap manera.
No, en tot cas Netanyahu ha parlat de que els braços d'Israel arriben, no hi ha cap lloc de l'Iran on no arribin els braços d'Israel, i això diu que també aplica a tot Orient Mitjà, amb aquesta amenaça que si són atacats atacaran, i com estem podent comprovar ho estan fent. Netanyahu diu que ells volen la pau, que mai ningú ha tingut tan en compte els civils com ells a l'hora de fer atacs, assegura que tenen molta cura quan fan servir bombes a Gaza o al Líban, i també ha fet servir paraules molt gruixudes Netanyahu per adreçar-se a la resta del món, que ha donat suport en la seva majoria a aquesta proposta d'alto el foc que ara comentaves. Assegura, atenció, que l'ONU és un pou d'antisemites que s'ha de buidar i considera que les resolucions de condemna del seu país no són en defensa de Gaza o de Palestina, sinó que ho són en contra del poble jueu.
No ens atrevim a tirar el tall perquè el primer no era correcte i em temo que aquest segon tampoc ho seria, però ho has explicat molt bé, perquè el que dèiem, si els Estats Units havia de tenir algun poder de persuasió respecte d'Israel, o bé Israel s'ha acostumat a que són només paraules o ha decidit ja directament no fer-ne cas, perquè el que expliques avui és un Netanyahu molt decidit a continuar amb els seus atacs. Avui també aquí als Estats Units, Francesc, hem vist el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que s'ha reunit amb l'expresident i candidat republicà a la Casa Blanca, Donald Trump, i hem vist una escena curiosa, eh?
Aquí se'n diu awkward, estranya, perquè s'han trobat a la Torre Trump, a Nova York, i la compareixença de després ha estat una mica no sé si dic curiós. Han sortit tots dos de costat a parlar amb els mitjans de comunicació, intentant mostrar normalitat, però amb Trump col·locant Zelensky en una posició complicada quan, no sé si ho podem escoltar, ha comentat això. So we have a very good
relationship. Tenim una molt bona relació amb el president Zelensky i, com sabem, també tinc una molt bona relació amb el president Putin i crec que ho resoldrem molt ràpid.
Espero que tingueu més bona relació amb nosaltres.
Es calen dues persones per ballar un tango. Tindrem una bona reunió avui. Que estiguem junts és un bon senyal.
La cara que ha fet Zelensky quan ha sentit a Trump dir que també té molt bona relació amb Putin ha estat gairebé de ganyota, intentant evitar mostrar-se de forma gaire expressiva. Recordem que Trump repeteix a cada acte que si ell és president, la guerra a Ucraïna s'acabarà ràpid. Insinua que impulsarà un pacte on Ucraïna haurà de cedir. L'expresident s'ha negat a dir repetidament els últims mesos si vol o no que guanyi la guerra a Ucraïna, es limita a dir vull que la guerra s'acabi. Avui s'ha trobat amb Zelensky.
Sí, sí, i d'un Zelensky que diu sovint que ve aquí a demanar diners, se'n va amb les butxaques plenes i la guerra continua.
El qualifica del millor comerciant del món, perquè arriba a Washington volent coses i se'n torna amb totes les que vol. Diu que és el millor salesman del món.
Podem endevinar, podem deduir qui voldria que guanyés les pròximes eleccions, Volodymyr Zelensky, les del 5 de novembre. Moltes gràcies.
No s'ha de ser gaire llarg,
sí,
no?
Està claríssim. Moltíssimes gràcies, Francesc. Una nit més.
Doncs una de les eines, en principi, dissenyades per aturar conflictes, com la guerra d'Ucraïna o l'escalada que estem veient al Líban o la guerra del Sudan, són les resolucions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides. Però hi ha un entrebanc per arribar a acords que són vinculants i d'obligat compliment, el dret a veto. Un as a la màniga que aquesta setmana diversos líders mundials han plantejat reformar.
Una reforma que permeti canviar el mètode de treball, limitar el dret de veto en cas de crims massius i concentrar les decisions operacionals que necessita el manteniment de la pau i de la seguretat internacional.
Núria Hart, bona nit.
Bona nit.
La reforma del dret de veto és una qüestió que fa temps que és sobre la taula i no acaba d'avançar.
Sí, des dels anys 90, però que avui, després de la dura intervenció de Netanyahu a l'ONU i el posterior bombardeig de la seu de Hezbollah a Beirut, pren més sentit que mai. Això és el que ens deia Catalunya Ràdio l'investigador sènior associat del CIDOB i professor a la Universitat Autònoma de Barcelona, Rafael Grassa.
Nacions Unides no està fent el seu paper. La qüestió és descrèdit, deslegitimació. I això té que veure amb el dret de veto, però no només amb el dret de veto.
Si us sembla, ens situem. El Consell de Seguretat de l'ONU està format per 5 membres permanents. La Xina, França, Rússia, Regne Unit i els Estats Units. I 10 membres no permanents que van canviant. Per exemple, ara hi ha el Brasil, el Japó, Moçambic o els Emirats Àrabs Units.
Hi ha dos problemes al Consell de Seguretat. Un, que hi ha pocs membres del sud global, no hi ha representants permanents, depenen dels que són, diguem-ne, mòbils, està sobrerepresentat Occident, i l'altre és, efectivament, el bloqueig que significa el dret de veto.
Per tant, si tots els estats membres del Consell de Seguretat estan d'acord en una qüestió, però només un d'ells hi vota en contra, la resolució no tira endavant. D'això s'ha queixat aquesta setmana el president Macron, abans l'escoltàvem, però no només ell, també el president ucraïnès Zelensky, que ho porta fent des de l'inici de la invasió russa.
L'Assemblea General de l'ONU hauria de tenir un poder real sobre el veto. Aquest serà el primer pas necessari si és impossible aturar la guerra perquè tots els esforços són vetats per l'agressor o per aquells que li permeten fer el que vol.
Vetats per Rússia, responsables de la invasió a Ucraïna i que té dret de veto en aquest Consell de Seguretat. Un comodí que des de que es va crear l'ONU, després de la Segona Guerra Mundial, s'ha fet servir en més de 300 ocasions. Davant la dificultat d'aprovar resolucions, pel que ara explicàvem, què ha fet l'ONU? Doncs les últimes grans condemnes, com els conflictes d'Ucraïna o Gaza, no s'han fet en aquest Consell de Seguretat, sinó a l'Assemblea General, com la que se celebra aquests dies a Nova York, i no, com dèiem, al Consell de Seguretat.
The result of the vote is in favor 141,
A l'Assemblea General hi ha més països, i són tots 193, per contra d'aquests 15 que dèiem, però no cal unanimitat, no hi ha dret a veto, no cal que tots es posin d'acord, sinó que aproven per majories. Però què passa? Que aquestes resolucions de l'Assemblea no són jurídicament vinculants, només són una declaració moral i política que serveix de termòmetre de la comunitat internacional.
Està clar, per tant, que el problema hi és, però com es pot reformar el dret de veto de les Nacions Unides? Perquè suposo que els que ara l'ostenten no el deuen voler perdre de cap manera. Com s'ha de plantejar aquest tema?
Doncs és una qüestió complicada i molt enrevessada, tant com això.
Per reformar el Consell de Seguretat cal reformar la Carta de Nacions Unides. I per reformar la Carta de Nacions Unides caldrà el vot per al nou text de l'Assemblea General per majoria de 2/3 i del Consell de Seguretat sense veto dels 5 grans. Per tant, tenen una capacitat de vetar fins i tot la reforma.
Per tant, una solució complicada que obliga a fer servir la imaginació i a pensar alternatives a la reforma.
Probablement el camí va per un altre lloc, que és la possibilitat de limitar l'ús del dret de veto. De dir que en temes com drets humans fonamentals, massacres humanitàries, el dret de veto no es pugui aplicar.
No sé si el professor veu alguna solució, quin hauria de ser el camí, si creu que s'acabarà reformant això.
Doncs mira, és una discussió que no resoldrem avui, però segons l'expert en relacions internacionals, Rafael Grassa...
Sento ser clar i escèptic, però no veurem una eliminació del dret de veto abans de l'any 2030. En el millor dels casos, una limitació i una possibilitat de que canviïn normes procedimentals i donar, com ja de fet es pot fer, més poders a l'Assemblea General quan el Consell de Seguretat està bloquejat.
2030, mira, jo m'ho imaginava més enllà, o sigui que no ho veig tan lluny. En fi, veureu què és el que passa. El que és evident és que, per exemple, hi ha conflictes on una de les parts implicades, com passa amb Rússia i Ucraïna, té dret de veto i l'altra no. Això...
O Estats Units, que té, com sabem, amistat amb Israel i també doncs, veta diferents resolucions del Consell de Seguretat.
Exacte, i el que estem veient és que molta diplomàcia, moltes resolucions, faltaria veure si s'acabarien complint, fins i tot si fossin vetades, però de moment sobre el terreny ahir es demanava un alto el foc i avui hi ha hagut un dels bombardejos més greus. Moltíssimes gràcies, Núria Harmel.
Bona nit.
Molt interessant. I avui, precisament, hi ha hagut manifestació al centre de Barcelona per solidaritzar-se amb el poble palestí, condemnar el que tillen de genocidi perpetrat per Israel. La mobilització ha estat la més visible de la vaga general convocada aquest divendres per sindicats com la CGT i per organitzacions estudiantils. Com ha anat, Àlex Giral Robert?
Doncs mira, la marxa ha començat als Jardinets de Gràcia i ha anat avançant pels carrers de l'Eixample amb l'objectiu, complet, de bloquejar el centre de Barcelona durant hores. Sentim Borja Latorre, secretari d'Urgència, organització del Sindicat d'Estudiants, i Maurici Victori, portaveu de la CGT a càrrec de la vaga d'avui.
Jornada de lluita en suport del poble palestí, molt i molt positiva. Hi ha hagut aturades en centenars d'instituts i de facultats de tota Catalunya i d'arreu de l'Estat.
El més important de la jornada ha sigut que hem aconseguit fer una escletxa doncs, a la normalització que està havent d'aquest genocidi, no? Nosaltres veiem una clara complicitat des del conjunt d'Occident.
Amb consignes com Israel assassina i Europa patrocina, els manifestants han exigit a totes les institucions de l'Estat que trenquin relacions amb el país hebreu en una mobilització sense incidents, més enllà d'alguna pintada al terra o en algun caixer. En llocs com Girona, Tortosa, Martorell i Lleida també s'han fet protestes. I pel que fa a la vaga, el seguiment ha estat mínim a nivell laboral, però sí que ha relat a instituts i universitats.
Catalunya nit. Amb Manel Elias.
Sis minuts per arribar a 11:15 de la nit. Primera reunió institucional entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños. Els dos executius s'han compromès a combatre el fenomen de la multireincidència amb mesures concretes com ara ampliar el termini d'operació d'un dels jutjats de Barcelona dedicat als delictes lleus. Mentrestant, els nous municipis de l'arc metropolità de Barcelona reclamen una reforma del Codi Penal amb penes més dures per als delinqüents multireincidents i per a les ocupacions. També demanen millorar la col·laboració entre les policies locals i els Mossos d'Esquadra. Mataró, Marta Vallès.
Representants dels ajuntaments i de les policies locals s'han reunit per parlar de la seguretat als seus municipis. Han acordat tirar endavant algunes iniciatives per millorar la situació. D'una banda, demanen canvis en el Codi Penal, més duresa contra els multireincidents. Ana Maria Martínez, alcaldessa de Rubí i presidenta de l'Arc Metropolità.
La situació que s'està vivint és la percepció d'inseguretat, perquè la multireincidència el que comporta és que els esforços que fan les policies per detenir el reincident no serveixen per res si no hi ha mesures penals que garanteixin que té la pena que correspon.
També més duresa contra les ocupacions d'habitatges que són conflictives, que incloguin penes de presó. Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell i vicepresident de l'ENS supramunicipal.
L'Estat espanyol és l'únic lloc on el Codi Penal no sanciona amb una pena privativa de llibertat la usurpació d'un bé immoble. No només no ho sanciona, sinó que a més, aquell que està usurpant un bé immoble, és a dir, la típica patada a un habitatge i entrar, doncs al cap de molt poques hores constitueix domicili.
Perquè la col·laboració entre els cossos de seguretat sigui més efectiva, demanant a la Conselleria d'Interior un nou conveni entre les policies locals i els Mossos d'Esquadra. L'Arc Metropolità el formen 9 ciutats: Granollers, Mataró, Martorell, Mollet del Vallès, Rubí, Sabadell, Terrassa, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.
I ara un d'aquells temes que hem d'explicar bé i a poc. El Departament de Salut fa una crida a vacunar els nens que no estiguin vacunats de la polio després de la detecció d'aquest virus en aigües residuals del Besòs. D'una banda, es demana als menors que no s'hagin vacunat mai contra la malaltia que ho facin, i de l'altra es fa una crida als nens de 6 a 8 anys a posar-se la quarta dosi de reforç. Oriol Pujador.
Sí, Salut ha demanat als centres d'atenció primària que facin un recompte dels nens que són susceptibles de no estar immunitzats per poder enviar missatges a les seves famílies i recordar-los la importància que rebin una dosi d'aquesta vacuna. En paral·lel també, com deies, el departament enviarà missatges a les famílies amb nens de 6, 7 i 8 anys per recordar-los que es posin la quarta dosi de recordatori de la vacuna si no ho han fet. Es tracta d'una dosi bastant nova, es va incloure el calendari vacunal fa només 2 anys, i per això hi ha infants que encara no l'han rebuda. El departament calcula que són uns 25.000 els infants que no la tenen. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha reconegut aquest matí, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, que davant dels dubtes, les famílies el que han de fer és adreçar-se al CAP.
Tenim persones no vacunades, que no s'han fet tota la pauta de vacunació. Només amb una vacuna ja la immunitat és molt alta. Pot haver-hi gent que no s'hagi vacunat per altres motius. Aquestes persones estan a temps de pensar-s'ho i, evidentment, acudir als serveis sanitaris a vacunar-se. I si algú té dubtes, és tan fàcil com contactar amb els serveis sanitaris, demanar com està el seu estat vacunal.
Oriol, estem parlant tota l'estona de nens, per què?
Doncs perquè en adults la poliomielitis no genera gaire símptomes ni tampoc té molts efectes, però en canvi en infants sí que pot deixar seqüeles greus com, per exemple, extremitats paralitzades o problemes en el creixement. Malgrat tot, des del departament recorden que la cobertura vacunal contra la polio a Catalunya és molt alta, parlem del 65% amb pauta completa i del 97% amb una sola dosi de la vacuna, que ja és suficient.
Molt bé, doncs seguim parlant de salut, perquè l'Hospitalet de Llobregat ha inaugurat aquesta tarda el CAP Florida Sud, amb capacitat per atendre prop de 25.000 persones. Es tracta d'un equipament molt reivindicat al barri que servirà per oxigenar l'actual CAP Florida del Parc dels Ocellets, que fins ara concentrava l'atenció de tots els veïns d'aquesta zona de la ciutat. A la inauguració hi ha assistit el president de la Generalitat, acompanyat de la consellera de Salut, Maria Costa.
El CAP es va projectar fa 14 anys, però no ha estat fins aquesta setmana que ha obert les portes. Té una superfície de 1.500 metres quadrats, 25 consultes, espais per fer analítiques i una sala polivalent per fer formació i també activitats d'educació sanitària. Fins ara, tota l'activitat assistencial del CAP es gestionava en un mateix edifici, el del Parc dels Ocellets, i ara aquest es convertirà només en el CAP Florida Nord. L'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat, David Quirós, ha aprofitat la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, per demanar-li més inversions al sistema sanitari.
Estem en un barri on les persones amb més de 65 anys arriben al 40% de la població. No podem oblidar la nostra gent gran i desplaçar-la aproximadament uns 6 quilòmetres a Sant Joan d'Espí a rebre atenció sanitària. L'actual Hospital General de l'Hospitalet se'ns ha quedat petit i obsolet. Necessitem un sistema de salut que reconegui les singularitats de la nostra ciutat i que ens doni resposta.
Les parets del CAP estan decorades amb flors i plantes relacionades amb el barri i amb la multiculturalitat, fent referència als veïns que hi viuen.
Dos quarts d'onze i anem cap a Menorca, on l'aigua que abasteix la meitat de Mahó no és potable. Fa un mes que això passa, però els veïns no ho han sabut fins ara. L'empresa subministradora va informar l'Ajuntament quan ho va detectar, però l'alcalde no va rebre la notificació per un error intern. Les autoritats asseguren que la gent que ha begut aigua pot estar tranquil·la. Palma, Arnau Maimó.
Més de 7.000 cases de Mahó han consumit aigua no potable durant un mes. En un control, la concessionària va detectar que l'aigua superava el límit de concentració de nitrats. L'empresa va informar l'Ajuntament el 23 d'agost, però la funcionària que va rebre la notificació estava de baixa i ningú se n'ha assabentat fins ara. L'oposició reclama responsabilitats a l'alcalde. Héctor Pons s'excusa de l'error i promet canviar el protocol.
Hem donat les instruccions de revisar els protocols i de que no pot tornar a succeir, que quedi un registre d'entrada amb una informació important sense arribar ni a la regidora ni a jo mateix. Com podeu suposar, el meu enfado del dia d'ahir va ser bastant important.
Els veïns afectats, la meitat de la ciutat de Mahó, no podran consumir l'aigua ni per beure ni per cuinar fins a nou avís. Sí que es pot utilitzar per dutxar-se o rentar la roba sense risc per a la salut.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Quan parlem de dades econòmiques, n'hi ha de molt complicades, però segurament la que entenem més ràpidament, o una de les que entenem més ràpidament, és la de la inflació. Normalment perquè veiem que tot s'encareix, però avui el que podem explicar és que aquest increment de preus perd velocitat. La inflació s'ha situat a l'1,5% de mitjana al conjunt de l'Estat, és el quart descens consecutiu i la taxa més baixa en 3 anys i mig. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Quan diem que els preus s'han moderat és perquè ens referim a una mitjana. Quins són els preus que ja no creixen, que no creixen tant? Què és el que ha baixat?
Doncs mira, han frenat el ritme al qual estaven creixent els preus de l'alimentació i de la llum. El que sí que han baixat són els carburants, que ja estan al nivell anterior a la invasió d'Ucraïna. I aquesta és una tendència que continuarà, segons Marcos Moure, que és el president del grup Moure i de les gasolineres Autonet Oil.
Nosaltres creiem que la tendència continuarà sent a la baixa. Ara ha baixat una mica més de cop, però la tendència sí que sembla que sigui a la baixa. Ara, bé, aventurar qualsevol cosa, tal i com està el món, doncs és complicat, perquè qualsevol notícia fa que canvi totalment les tendències del mercat i torni a haver-hi una pujada. I això sí que no es pot saber.
Inflació a l'1,5, per tant, per sota del que marcava el Banc Central Europeu. Això vol dir que ara hem d'esperar baixades de tipus d'interès, per exemple?
Sí, i els mercats, de fet, ja ho estan anticipant. L'Euribor, el principal índex de referència de les hipoteques, porta uns dies ja en tendència a la baixa i tot apunta que tancarà el mes de setembre per sota del 3%. Si es confirma, seria el nivell més baix des del novembre del 2022.
I el que sí que podria frenar el BCE a continuar baixant el preu del diner seria la preocupació per refredar l'economia, però diuen que l'espanyola, com a mínim, continua creixent.
I ho fa de manera significativa. El producte interior brut del segon trimestre ha augmentat un 0,8%, segons l'Institut d'Estadística. Amb aquest repunt, el creixement interanual queda ara en el 3,1%. La demanda interna i, sobretot, el consum de les famílies és el que ha estirat el carro de l'activitat entre l'abril i el juny. Els sectors més dinàmics han estat el comerç, el transport i l'hostaleria.
No marxis, Carme, perquè avui s'està parlant molt d'aquesta possible ampliació de l'aeroport. Ho està valorant el govern de Salvador Illa i una de les possibilitats és canviar l'orientació de les pistes perquè mirin cap al mar i també crear zones humides a l'interior del delta del Llobregat per garantir, diuen, la protecció de les aus. La proposta, però, no agrada ni a l'Ajuntament del Prat ni a la plataforma Aeroport.
Doncs mira, t'explico en què consisteix aquesta proposta. Ho ha ampliat, ho ha explicat als matins de TV3 el nou secretari de Transició Ecològica, l'ornitòleg Jordi Sargatal. Les zones humides es crearien en terrenys agrícoles amb poc rendiment de l'interior del delta perquè s'hi puguin desplaçar els ocells que veuran alterat el seu hàbitat si s'acaba ampliant l'aeroport. Això és una opció, una possibilitat que estudia el govern, no vol dir que la vulgui tirar endavant. De moment, creu que és compatible protegir les aus i ampliar el Prat i no descarta la idea de canviar l'orientació de les pistes.
Respecte a les pistes, és evident que l'ideal seria aquestes que sortissin al mar. També és veritat que pot ser més car, pot ser més complicat en el temps, però s'ha de tenir en compte.
A Catalunya Informació de seguida hem buscat la reacció de l'alcalde del Prat, Lluís Mijoler, de Comuns, que aquesta proposta, que ja havia fet a Aena el 2019, l'ha qualificat de barbaritat.
Els ocells no van on tu els hi dius, els ocells van on estan acostumats, no? I ell ho hauria de saber millor que ningú, no? Però el que no es pot és compensar amb espais naturals una zona que ja és espai natural, perquè ja està dintre de la zona CEPA, la xarxa Natura 2000, de la proposta que ha fet la Generalitat.
I Ariadna Cotent, de Zeroport, creu que la proposta és una forma de blanquejar l'ampliació de l'aeroport davant d'Europa, però que igualment és inviable.
A part de car, és que és inviable, no funciona. Ja es va demostrar l'anterior ampliació que la declaració ambiental va ser positiva, però realment és que no està funcionat. I la Ricarda i Caltet, doncs, són espais naturals, en teoria, però que no estan funcionant com a tal, com a llacunes.
Per tant, ha animat el govern a reutilitzar les zones agrícoles en desús que hi ha al Delta en comptes de negar-les.
Gràcies, Carme.
Bona nit.
Catalunya nit.
Passen 6 minuts de 2:15 de la nit, el ministre d'Agricultura, Luis Planas, referma el compromís del govern espanyol per tirar endavant les obres de modernització del canal d'Urgell, el sistema de regadiu més gran del país. Ho ha afirmat durant la Fira Agrària de Sant Miquel de Lleida, on el sector ramader ha fet palès el seu malestar amb la malaltia de la llengua blava. Anem cap a Lleida, Júlia Albacar.
La modernització del canal d'Urgell servirà sobretot per estalviar aigua i millorar l'eficiència del regadiu. El ministre ha dit que és fonamental i que aviat es tancarà un acord per el seu finançament i execució entre el govern espanyol, el català i els regants.
El gobierno de España está dispuesto a hacerlo. También entiendo que la Generalitat de Catalunya y establecer en un futuro próximo un grupo de trabajo.
També avui diferents organitzacions agràries han mostrat el seu neguit davant de la malaltia de la llengua blava que es transmet als ramats a través de picades de mosquit. Des d'Unió de Pagesos han reclamat més vacunes i des de Saja defensen que cal fumigar les lleres dels rius i llacs contra els mosquits que la transmeten.
La guàrdia s'ha de tenir sempre alta per tothom que vagi a Rodalies, però ara informació de servei, perquè demà i diumenge la línia de Rodalies R2, la del Garraf, està tallada per obres entre Barcelona, Sants i Gavà, en Alfonso.
Sí, és molt important tenir en compte el canvi d'ubicació de la sortida de la línia. El bus que anirà a Gavà no sortirà de Sants, sinó de la Diagonal de Zona Universitària. Aquest servei per carretera tindrà una capacitat per 3.500 usuaris cada hora. La manera com funcionarà l'ha explicada el director de Rodalies de Catalunya, Antonio Carmona.
Pràcticament hem contactat 200 autobusos. El que volem és donar una freqüència tipus carrusel. A mesura que el viatger vagi arribant a Gavà o a zona universitària per sortir cap al sud, pugui disposar de busos i a mesura que es van omplint sortiran cap a la seva destinació, sigui Gavà o Barcelona.
Els últims trens d'aquesta nit ja es veuran afectats. Per arribar a l'aeroport hi haurà el metro o l'aerobús. Els trens regionals es desviaran per Vilafranca i trigaran mitja hora més. Aquest tall es fa per les obres del nou accés ferroviari a l'aeroport i per desplegar un nou sistema de senyalització.
Molt bé, Anna, doncs quedem informats. Fem una pausa de 2 minuts i anem cap a Sant Sebastià.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Carme, com va? La nena comença d'aquí uns mesos la guarderia. Per això, la Cristina i jo voldríem més informació sobre les assegurances de salut i de vida que ens vas comentar.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta les assegurances MyBox i l'alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Més informació a caixabank.cat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
Arriba la nova temporada al Teatre de Sarrià, on viuràs moments memorables amb Carles Sanz i el seu espectacle per fi sol, l'increïble McLary, en Joan Pere i el seu particular humor i molts altres intèrprets. Reserva les entrades a teatredesarrià.cat.
A viacentral.cat comencem la setmana de la furgoneta camper.
Liquidem l'estoc del 2024 de furgonetes i autocaravanes compactes amb descomptes de fins a 8.000 euros en vehicles nous.
A viacentral.cat us regalem bateria de liti, placa solar, tandal i multimèdia.
Del 28 de setembre al 5 d'octubre a Barberà del Vallès.
Viacentral.cat, especialistes en campers.
Poemaris, bestiaris, breviaris i també revistes, guies, receptaris i llegendàries miscel·lànies, novel·les, novel·letes i novel·lasses, contes, antologies i epítoms exemplars. Tots sou benvinguts a la setmana, la gran festa del llibre en català. Hi trobareu presentacions, recitals, concerts i llibres, molts llibres. Del 20 al 29 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona.
Cinema, sèries, documentals, plataformes, xarxes.
La finestra indiscreta.
A la finestra indiscreta ja ho tenim tot per marxar a Sitges. Programa especial des del festival amb Marta Ferrer, Àlex Montoya, Manu Yáñez, Laura Rovirola, Enric Pardo i Daniel Malet per explicar-vos tot el que passi al festival, parlar amb els protagonistes i gaudir com mai del cinema fantàstic i de terror.
Els divendres a les 12 de la nit, La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant.
Fix your face. You're dealing with the public, handling people's food.
Stop. Please.
Oh, you can pipe down and all standing there like an ostrich.
Així entrem a la recta final del Festival de Sant Sebastià. Avui, últim dia de la competició oficial, s'ha presentat la quarta coproducció catalana candidata a la Conxa d'Or. Es tracta d'un film britànic amb participació de Mediapro, es titula Mi única família i la dirigeix Mike Lee. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga, bona nit.
Bona nit.
Aquesta que estàvem comentant ara està entre les favorites o què?
Mike Lee és un cineasta de molt llarg recorregut. Té una Palma d'Or, un Lleó d'Or, el Sarró ja, i amb aquesta pel·lícula sobre una dona farta de ser ignorada per la seva família, és un dels favorits i podria completar el trio d'estatuetes. Si no s'endú el Premi Gros, podria ser el de direcció, el de l'intèrpret protagonista, una Marianne Jean-Baptiste, amb qui es retroba 28 anys després que ella fos nominada a l'Oscar per Secrets i Mentides, dirigida pel mateix Lee. Hem estat amb ells i ens han explicat com ha anat aquest retrobament.
It was a love story revisited.
Va ser una història d'amor.
Coneixe'ns bé l'un a l'altre és un avantatge, però no tant. No he treballat amb la majoria d'actors, però en 5 minuts ja has oblidat que és la primera vegada. A banda d'això, esclar, va ser un plaer tornar a treballar amb ella i anar més enllà, ser més extrems, assumir més riscos, com sigui.
L'actriu britànica fa un tour de force amb un personatge enfrontat a tot i a tothom, que viu als llims, sense xarxa, sense esperança. El director, expert en mostrar la cara amarga de l'ésser humà, explica que aquesta dona no és el retrat de cap persona concreta.
Of course, we talked about some people that you know.
Evidentment, parlem d'algú que segur que coneixes com a punt de partida, com una llavor, però és un personatge de ficció al final. Podria arribar a ser el retrat d'algú en particular que coneguis, però espero que ressoni en molta gent real, gent que coneixem tots.
Bé, posem-la com una de les que té opcions a algun premi. Quines altres sonen, Marc?
Doncs ja ho veus, de les quatre catalanes et diria que tres. Aquesta, Tardes de Soledad, d'Albert Serra, que sona fort però que té el hàndicap de la temàtica als toros, que pot ser polèmica per una Conxa d'Or, i Los Destellos, de Pilar Palomero. A banda, també podrien entrar al palmarès The Last Showgirl, de Gia Coppola, neta de Francis Ford Coppola i amb Pamela Anderson de protagonista, la portuguesa anticapitalista On Falling, la xinesa romàntica Bound in Heaven o el thriller eclesiàstic britànic Conclave. Demà al vespre ho sabrem.
Molt bé, doncs demà al vespre estarem atents i no marxis sense fer-nos un recordatori de Maggie Smith, l'actriu britànica que ha mort avui als 89 anys.
Doncs sí, era una llegenda del teatre i del cinema. Tant podia interpretar papers de iaia entranyable com de bruixa malvada. Et podia fer riure i als dos segons fer-te plorar. Havia acumulat al llarg de la seva carrera 2 Oscars, 3 Globus d'Or, 6 BAFTAs, un d'ells d'honor, i 5 Emmys, entre els seus papers més recordats, el de la professora Minerva McGonagall a la saga Harry Potter i el de Lady Violet a la sèrie Downton Abbey. També va aparèixer a Gosford Park, Una habitació amb vistes, Viatges amb la meva tia o Sister Act.
I polèmica al municipi valencià d'Oriola, la comarca del Baix Segura, on l'Ajuntament, amb els vots del PP i Vox, s'ha negat a demanar l'anul·lació dels judicis de la dictadura franquista que van condemnar a mort el poeta Miguel Hernández. Òscar Callau.
La família del poeta, fill d'aquesta població, havia demanat que se'n rehabilités la memòria democràtica amb una moció que reclamava l'anul·lació del judici sumaríssim dels tribunals franquistes que el van condemnar a mort. Una reclamació que tenia el suport de l'Associació d'Amics de Miguel Hernández, representada pel seu portaveu, Joan Pàmies.
En primer lloc, no és correcte que le condenen a mort per defendre la República, la Segona República. Tampoc és correcte que le condenen a mort per escriure ese judici hay que anular-lo perquè realment no va ser correcte.
La iniciativa, però, canalitzada a través del Partit Socialista del País Valencià, topat amb la majoria municipal de la dreta i l'extrema dreta. El PP havia presentat un text alternatiu on desapareixien els termes Segona República, Guerra Civil i Dictadura Franquista. L'alcalde del Popular, José Vegara, ho justificava així.
Nosotros hemos escrito un texto en el que Vox hubiera entrado.
Els tribunals de la dictadura franquista van condemnar a mort el poeta el 1940.
Molt bé. El jutge condemna a 2 anys de presó els activistes que van llançar sopa de tomàquet sobre el quadre dels girassols de Van Gogh, Marruiz.
Segons els fiscals, la sopa va provocar desperfectes per valor de 10.000 lliures, uns 12.000 euros, al marc del quadre que s'exhibia a la National Gallery de Londres. La pintura estava protegida per una pantalla transparent i va quedar intacta, i de fet la van tornar a exhibir hores després. El jutge assegura que només l'amplada del vidre els va separar de provocar un dany irreparable o fins i tot destruir la pintura que literalment diu no té preu. Un dels dos activistes ambientals està condemnat a 2 anys de presó per un delicte de danys i l'altre, pel mateix delicte, a 20 mesos.
Doncs ara... Gràcies, Marc. Ara parlem de la nova etapa del Teatre Gaudí de Barcelona. Quin ha estat el director els últims 16 anys? El dramaturg Ever Blanchett tanca etapa i traspassa la sala a 3 actors que s'ocuparan tant de la gestió com de la direcció artística. Marta Vives.
Es tracta d'Anna Carreño, Màrius Hernández i Gemma Dausedes, coneguts pels seus papers a Polònia, a La Riera o Com si fos ahir, però també per la seva feina en obres al TNC o al Lliure. Ells formen l'equip que es posa al capdavant d'aquest teatre a la frontera entre la Eixample i Gràcia, i que compta amb 2 sales i 270 localitats entre les dues. Màrius Hernández.
Per una banda, hi ha tota una generació de gent que fins ara ha estat suportant, en el bon sentit, aguantant l'evolució d'unes determinades sales a Barcelona, que arriben a una determinada edat, que consideren que han fet una feina X i que han de donar el relleu a gent més jove.
Gemma Dausedes ha explicat amb quins objectius encaren aquesta nova etapa.
Que aquest sigui un espai d'alegria per tothom. Primer de tot, per les companyies que, i els artistes que passareu per la sala. Volem també intentar seguir incidint en que el públic jove, els més joves de tots, doncs, puguin acostar-se a una sala de teatre i començar a estimar la cultura.
Entre els primers muntatges confirmats hi ha Els dies mentits, de Marta Aran, Sembla que rigui, de Montplans, o el musical Lizzy. Tot i que en molts casos es tracta de reposicionar la intenció és que en el futur la majoria de produccions siguin de nova creació.
I ara, a partir de Hamlet, en David Guzmán ens porta alguns grans somnis de la literatura.
L'altre dia tornava a llegir Hamlet, i aprofito per recomanar el muntatge de Sergi Balbel al Nacional, i em vaig quedar una estona aturat en el famós moment de morir, dormir, dormir i potser somiar. I després continua la gran traducció de Joan Sallent, no saber quins somnis acompanyaran el son etern un cop alliberats d'aquesta pell mortal. I vaig pensar quina quantitat de petroli ha tret l'art i la literatura del fet de somiar, com a font d'inspiració o com a material ficcional. El somni del poeta Samuel Taylor Coleridge, que sota els efectes d'un calmant es va dormir durant 3 hores i va compondre 300 versos al poema Kubla Khan. El somni empresonat de Bernat Metge, on apareixien Joan I, Tiresias i Orfeu per debatre amb ell sobre la immortalitat de l'ànima. El somni d'Alicia Liddell, la protagonista de la faula de Lewis Carroll, que cau en un món de meravella, on la reina de cors talla caps i els conills sempre tenen pressa. Els referents onírics al món de Shakespeare, on Prospero ens ensenya a la tempesta que estem fets del material amb què es fan els somnis, i on Oberon i Titania governen el somni d'una nit d'estiu. El malson kafkià de Gregor Samsa, que en despertar d'un somni intranquil es va trobar al llit convertit en un insecte monstruós. Els somnis del surrealisme, que ens van portar a l'escriptura automàtica. Els somnis d'Espriu, d'Endimió, de Borges, de tants artistes al reialme de Morfeu, de tanta música que ens convida a abandonar la vigília. Dream.
Queden 11 minuts per arribar a les 11 de la nit. Ara farem una pausa i resoldrem el guanyador de la setmana de la vinyeta de la Flavita Banana. I us recordo que tenim aquí avui 2 persones escoltant el programa amb qui conversarem al final i ens fa moltíssima il·lusió. Els preguntarem si hem après alguna cosa aquesta nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final.
Mundo Deportivo. Ho donem tot.
A CaixaBank estem compromesos amb l'impuls del talent i l'esforç en l'esport. Per això donem suport a l'únic equip local que participa en l'America's Cup de Barcelona, en la històrica primera edició de la categoria femenina i en la categoria juvenil. CaixaBank, patrocinador oficial del Sail Team Barcelona.
Poemaris, bestiaris, breviaris i també revistes, guies, receptaris i llegendàries miscel·lànies, novel·les, novel·letes i novel·lasses, contes, antologies i epítoms exemplars. Tots sou benvinguts a la setmana, la gran festa del llibre en català. Hi trobareu presentacions, recitals, concerts i llibres. Molts llibres. Del 20 al 29 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona.
Hi ha molts tipus de lletra. Lletra de pal, lletra de metge, lletra lligada, lletra cursiva,
lletra ferida,
lletra majúscula,
bona lletra.
I a Ciutat Maragda les tenim totes.
Ciutat Maragda, amb totes les lletres.
Ciutat Maragda.
La literatura a Ciutat Maragda, amb David Guzmán. Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. L'Agència Catalana de Notícies i Catalunya Ràdio us ofereixen el primer programa de Catalunya Ràdio totalment en anglès. Feeling the Sync, el podcast en anglès sobre l'actualitat social catalana.
This week on Feeling the Sync, we will break down Catalonia's new financial model. We will hear from politicians and an economist who will explain what this all means for Catalonia and for Spain.
Feeling the Sync, cada dissabte a l'app i al web de Cat Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Catalunya nit.
És divendres, el millor dia de la setmana, fins i tot pels que no us agradi el cap de setmana, perquè és el dia que rebem a la Flavita Banana. Flàvia, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Super, super bé. Divendres, bé.
Veus que bé? Nosaltres també molt contents i contents de sentir-te. I hem de resoldre aquí la vinyeta que tenim a mitges. En el teu dibuix hi havia una dona llegint i podria dir que és un nom, no?, que se li apareix.
Sí, sí.
És un nom sí, així, amb sí, el dit alçat.
Exacte. Sembla bastant un nom de jardí. No sé, no era la meva intenció, però sí, és una mica per aquí va la cosa.
T'ha quedat així, sí, sí. Val, molt bé. I què hi ha dit la gent?
Doncs ha estat molt variat, perquè realment no hi havia... podia dir qualsevol cosa, no?
Sí.
I bé, tenim un guanyador, però jo volia fer un incís. Hi ha molta gent que ha tingut bones idees, però han pecat de sobreexplicar l'acudit. No sé si m'explico, que a vegades és millor una frase curta i prou,
sí.
Saps? O sigui, sí, per exemple, sí. N'hi havia un que deia que el nom deia... s'ha de llegir la lletra petita, no sé què, no sé què, no sé què. Si el nom només digués s'ha de llegir la lletra petita,
ja
seria graciós.
Més, clar. Sí, sí.
Ja, però molt bé, molt bé. Vull dir,
bueno, I anem aprenent, vull dir que vas donant pistes.
Exacte.
També per saber si volem acabar-ho de rodonir.
Sí, la cosa de que fos petit i tal ja donava joc, no? Frases
clar.
Com el tamany no importa, coses així.
Sí, és veritat. És veritat, molt bé. Dius que hi ha un guanyador, però, eh?
Sí, hi ha un guanyador que jo crec que ha aprofitat una mica, que la noia té cara d'estar una mica farta. Jo, en el meu cas, l'havia dibuixat farta, però, bueno, aquesta persona ho ha interpretat d'una altra manera i també em funciona.
A veure.
I és que el nom li està dient no hauries de llegir borratxa. Que jo em permeto fer un don explaining, en aquest cas, i, si em permeteu, canviaré borratxa per beguda.
Ah, està bé, sí, sí, sí.
Sí?
Sí.
A més, jo crec que els erudits i erudites del programa em donaran la raó.
Sí, sí, sí. Exacte, sí, està bé, està bé. I s'ho agafarà bé la persona guanyadora. Tens el nom de qui ens ha enviat?
Sí. Pablo, em sembla que és Instagram.
Sí.
I és el Pablo GMZG. O sigui, m'imagino que Pablo Gómez.
Vale, podria ser, sí. Vale, sí. Doncs el Pablo Gómez, que ara mateix si ens està escoltant ja està saltant d'alegria, i si no, de seguida li comunicarem que rebrà a casa un original de Flavita Banana, que això té molt valor, i encara deu fer especial emoció si a sobre hi ha una frase teva.
Seva, sí.
Exacte, molt guai. Doncs, Flavita, ens veiem d'aquí 15 dies.
Vinga, encantada.
Ens tornem a escoltar aviat. Que tinguis molt bon cap de setmana.
Igualment, adéu.
Bona nit.
Catalunya nit.
I arriba aquella hora de la nit que ens agrada fer una pausa per parlar amb l'Olga Clapés i fixar-nos bé amb les paraules que utilitzem. Bona nit, Olga.
Bona nit, Manel.
Avui quina ens portes?
Doncs mira, avui parlem de l'or, perquè ara més que mai l'or val el seu pes en or.
Sí.
Or ve del llatí aurum, per això el símbol químic de l'or és AU, i aurum vol dir brillant i resplendent, però també té el sentit de sortida del sol, que també ha donat aurora i aureola, que en llatí volia dir daurada. Ja ho veus aquí. Avui ens calen ulleres de sol perquè tot brilla.
Sí, sí.
Tu miris com tu miris.
I tot lliga.
Sí, com sempre. I molta més terminologia comparteix aquest origen, perquè daurat ve de daurare, que volia dir cobrir d'or, i un orfebre, per exemple, no és més que la suma d'auri i faber. Per tant, qui fa les coses d'or? L'artesà de l'or. De tu podríem dir que tens una boca d'or, perquè ets un bon orador, però de vegades diuen que el silenci és or, igual que el temps. Si una cosa té un preu molt alt, diem que va a pes d'or o a preu d'or. Si fem molts diners, ens fem d'or o ens fem la barba d'or. I de vegades hi ha coses que no les fem ni per tot l'or del món, perquè només or tot el callu. I ja paro, que avui sembla que em patrocini una empresa d'aquestes que compren or, però no, no em patrocina ningú.
No, no, però deixa'm dir que si algú fa molt bé una secció de ràdio, li podríem donar una medalla d'or per l'Olga Clapés. Bon cap de setmana.
Bona nit.
Bona nit.
I stood by the harbor. Her hand set in a wave. The light now more evening than day.
A la Gemma Puig li deixem fer sempre el que ella vulgui, només li posem una condició, que és que la previsió del temps a partir d'una cançó. Així és com l'hem de fer, i així ho fem sempre. Bona nit, Gemma Puig.
Bona nit, Manel.
Avui quina has escollit?
Doncs mira, he escollit aquesta cançó de l'Emiliana Torrini, que es diu Autumn Sun. Doncs una mica perquè aquest cap de setmana serà ja més de tardor, i per tant ho notarem. Es notarà aquesta nit ja, i sobretot demà al matí, amb aquesta refrescada que es farà evident a tot arreu. I ja s'ha notat avui, però com que veníem de tan amunt, doncs encara ha fet calor al migdia. Però sí que serà un cap de setmana de tardor. Això no vol dir que faci molt fred, però sí, una mica el temps que toca, una miqueta més avall. Tindrem vent, tramuntana i mestral als dos extrems. Dissabte amb algun ruixat, que hi pot haver cap al Pirineu o cap al nord-est. I diumenge tindrem un temps una miqueta més estable, amb sol, i diumenge sí que poden remuntar una mica. Però sí que tindrem un cap de setmana de tardor, amb estones amb sol, nits i matinades més fresques, i al migdia doncs puja una mica més la temperatura diumenge.
Doncs disposats a gaudir-lo. M'ha agradat molt el que ens has explicat, i sobretot que sigui dissabte i diumenge. O sigui,
això
que,
mateix.
Que faci el que vulgui.
Moltíssim... Segur que ho aprofitarem.
Exacte. Sí. Moltíssimes gràcies, Gemma. Bon cap de setmana.
Igualment.
Adéu. She brought me flowers. Said she liked my work. I thought she couldn't do us any harm. He never liked that kind of charm. But how could he resist when her dress let in? Watered the garden, played with the kids. For her birthday, he let her try on his wedding ring. She brought me flowers. Said she liked my work. I thought she couldn't do us any harm. He never liked that kind of charm. But how could he resist when her dress let in?